Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla José Lorenzo. Els Mossos d'Esquadra estan fent una operació policial contra una banda juvenil per delictes contra el patrimoni a Barcelona, Badalona i l'Hospitalet. Ha començat a 6:15 del matí i es preveu escorcolls a 10 habitatges, principalment a 9 barris a Barcelona. Es tractaria d'un grup de joves especialitzats en robatoris violents i en forces. Preveuen detencions al llarg d'aquest matí. I d'altra banda, pel que fa a mobilitat, els trens de l'R3 de Rodalies acumulen aquest dimarts al matí retards superiors a una hora per un atropellament entre les franqueses del Vallès i la Garriga, segons ha informat Renfe. La incidència s'ha produït passades les 6 del matí i la circulació entre aquestes dues estacions de via única ha quedat interrompuda. A partir de 8:45 del matí estava previst que es restablís el servei, que no ha estat possible. Mentre ha durat la incidència, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre aquests dos punts. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat. En un altre sentit, i ara pugem fins al Pirineu Lleidatà, us expliquem que el Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà compleix 30 anys i ho fa amb diferents projectes. Entre aquests hi ha la restauració d'una campana d'Isona i el condicionament del safareig d'aquesta població. Ens informa Jordi Ubach des de Ràdio Trem.
Bon dia. Isona va acollir dissabte la 11a trobada anual dels Centres d'Estudis de Lleida, la Franja, l'Aran i Andorra, en motiu del 30è aniversari del Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà. Hi van assistir una trentena de persones en representació d'una quinzena d'entitats de les comarques de Lleida. L'acte va cloure amb un dinar i una visita a l'església de Covet. L'entitat isonenca ha arribat a aquesta xifra amb 220 persones associades i el compromís intacte, diuen, de promoure i preservar el patrimoni de la Conca Dellà. Entre els seus pròxims projectes i objectius hi figura la digitalització del fons documental del municipi, que a dia d'avui està dipositat a l'arxiu del Bisbat a la Seu d'Urgell. També tenen en ment la restauració d'una de les campanes d'Isona i el condicionament dels safareigs d'aquesta població.
I ara connectem amb Tarragona, seu dels Jocs Mediterranis.
Jocs en xarxa. Bon dia des de Tarragona. Castelldefels, Barcelona i Tarragona són els principals punts d'activitat esportiva dels Jocs Mediterranis. Sens dubte, un gran aparador obert, ja que durant 9 dies trepitjaran les 16 seus esportistes procedents de 26 comitès olímpics. El comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, assegura que aquest esdeveniment ha de servir perquè Tarragona i Catalunya llueixin el seu potencial.
Jo no em perdonaria haver arribat fins aquí i no notar després que els dies de la competició doncs no hi ha una resposta positiva, perquè crec que és una ocasió única. Hi ha moltes personalitats internacionals que estan trucant, que estan dient que volen venir. No parlo del terreny esportiu, parlo del nivell polític, del nivell institucional, del nivell també social. Gent que vol venir a Tarragona i que no ens ubicaven al mapa. Us puc ben assegurar que no ens ubicaven i que volen venir a la nostra ciutat o volen venir a algunes de les seus.
700 periodistes arribats arreu del món que es faran ressò dels Jocs i que ja poden recollir les acreditacions al centre principal de premsa. Allà es troba la nostra companya Marina Pérez. Marina, quin ambient es respira? Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí no només hi ha periodistes que entren i surten a buscar les seves acreditacions. Hem de dir que aquest matí ens hem trobat tots els periodistes tarragonins que estaven agafant les acreditacions. El Palau de Congressos ja està totalment a punt. Hi ha dues sales i podem trobar la sala Medusa, on hi ha per connectar els ordinadors, línies d'internet, pantalles, i la sala Outitges, que serà la sala de premsa on es faran les compareixences de premsa. També hi ha tot una taula a menjar pels periodistes, i hem de dir que ens hem assabentat d'una notícia d'última hora, ara quan estàvem aquí al Palau de Congressos, i és que Mireia Belmonte serà la banderada d'aquests Jocs Mediterranis.
Gràcies, Marina.
Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD
tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 6 minuts i és el moment del dia que comencem. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Des d'ara fins al punt de la una, dues hores que intentem que passin una bona estona a la nostra companyia i si ho aconseguim ja ens donem per satisfets. Comencem i com sempre ho fem amb el que és el sumari. Quins són els temes que tenim, les accions, temes que tenim preparats per ara aquesta primera hora. I ho farem parlant del temps. Sabrem com està la situació meteorològicament parlant. Aquesta calor que ha arribat es quedarà? Ho sabrem. Almenys pel que queda d'avui i també per demà. També sabrem com estan les temperatures, com s'enfilen ja els termòmetres a aquesta hora del matí. Aquestes temperatures altetes ja superant, podria dir, no sé si ja 22 graus per món. Ho deixo tot barrera de 22. Jo no ho he mirat, eh? Ho deixo de la bandera a la barrera del 22, aviam si vaig ben encaminat. Tant una banda com l'altra. Pot ser la cau, però vinga, poso-te en 22 a la barrera. També, com no, el resum de premsa, però avui tampoc tindrem l'equip de notícies en xarxa, perquè tant ahir com avui al matí, o menys com anàvem a buscar els àudios, no estàvem preparats, però sí que tenim aquí les capçaleres dels diaris, dels principals diaris catalans, i també destacarem els principals titulars, tant de La Vanguardia, El Periódico, El Punt i El Diari Ara. També, com no, felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava ara fa un any i també una que em passava ara en fa 5. I per acabar, en Víctor Pàmies ens portarà el refranyer, la dita o... sí, el refrany o la dita o la frase popular del dia. Qui ens en farà 5 cèntims? Doncs la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista amb en Jaume Torres, director de l'empresa creativa rural Startup, especialitzada en experiències de turisme de proximitat. Interessant també, com tot el que ens porta sempre la Montse Hidalgo. I de la Montse a la Sandra, amb la gent amb valors, aquests testimonis, aquestes vivències i experiències de gent que es dedica a fer el voluntariat de la persona també que són protagonistes d'aquest espai, són les persones protagonistes d'aquest espai. I avui una entrevista en Ruth Serra, perquè aquesta setmana conversem amb una persona que viu absolutament agraïda. És la Ruth Serra, beneficiària d'una donació de teixits. Concretament ha estat receptora de dues còrnies, un gest desinteressat que li ha permès la possibilitat de fer una vida normal. Estem parlant d'agraïda per això, per aquest trasplant de còrnia. Tot això doncs, ens ho explicarà la Sandra Balaguer. I tot això, i amb música de bona gran reserva, els arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I volen ser-hi? M'hi volen acompanyar? Doncs vinga, som-hi. Molt bé, doncs Comencem aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho fem com no, amb el temps, saber com està la situació meteorològicament parlant, i també les temperatures. Sintonia, vinga. Bé, ja tenim actualitzat el que serà la temperatura i ens diu que, bé, Déu-n'hi-do, 27 graus. Ens marca l'estació meteorològica de la Closa del Llop, 27 graus amb 1, amb una humitat del 42%. I ara ens acostem a Arran de Mar, ens anem fins al Club Nàutic L'Escala i ens marca uns 26 graus amb 1. Mira, diferència d'un grau clavat Arran de Mar amb terra endins amb una humitat del 49%. 42-49, és la humitat 42, Closa del Llop 49 al Club Nàutic. I la previsió que ens explica en Sergi Corral per al que queda d'avui i per al que tindrem demà. Ens diu que avui dimarts el cel serà gairebé serà tot el dia, només amb algunes pinzellades de núvols i alts i prims que han passat de mentinada, una jornada càlida amb bona visibilitat. Pel que fa al vent, han començat el dia amb tramuntaneta, que ara al migdia ha d'anar girant cap a gregal i la tarda a marinada de llevant a xaloc. Pel que fa a l'estat de la mar, marejol tot el dia amb alguna àrea de maró que han tingut de matinada. Això per avui. Anem ja dimecres, dia 20, amb un cel serà tot el dia en una jornada sense ni un núvol. Panorama molt clar i càlid al centre del dia d'estiu. En quant al vent, calmes de matinada o lleuger garbinet. A migdia s'imposarà la marinada de xaloc de força 2-3, que anirà girant a mitjorn a la tarda. La nit tornarà a calmar. I la mar, arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 19 graus en 4. Havíem arribat a 20 i ara ha baixat un xic a 19 en 4, però imagino que ja es recuperarà. Bé, això és el que dona de si el temps. Continuem. Aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que ens en anem al que és el resum de premsa. Aquest resum de premsa que ens el portava en la xarxa, però tant ahir com avui, de moment, esperem a veure si demà se normalitza aquesta situació, però no teníem l'àudio a punt del que era el resum de premsa que fa l'equip de Notícies en Xarxa amb l'Oriol Pujador, la Teix Truquillo i l'Helena Pujuet. Però bé, tenim aquí les portades. Comencem per el periòdico que diu en Sánchez, l'actual president del govern, vull esgotar la legislatura completa. Una entrevista que li fa aquest diari al cap del govern. Bueno, més ben dit, una entrevista no és el que fa el diari, sinó recullen el que va fer l'entrevista a Televisió Espanyola. Diu, primera entrevista del cap del govern a TV, Televisió Espanyola. El president diu que veu raonable traslladar els presos polítics a Catalunya i que eliminarem tan aviat com puguem el copagament farmacèutic per als jubilats. I també es fa ressò del no de Feijóo a ser el cap del PP, és a dir, a substituir a Mariano Rajoy, i també d'un dargarín, l'únic reclús home en una presó de dones. Aquest és el periòdico. Anem a La Vanguardia, que diu, també, parla de la renúncia de Feijóo a esperar el duel Cospedal-Santa Maria. El president gallec sorprèn desistint de la pugna per liderar el PP. Es havia parlat dels que podria ser un dels successors de Rajoy, però sembla que no ho ha volgut. Diu Casado, a punt per ser investigat, i Margallo en a Casado a punt de ser investigat i Margallo anuncien candidatures. I també doncs, fa el ressò de l'entrevista de Televisió Espanyola que diu Sánchez anuncia que intentarà esgotar la legislatura fins al 2020. I d'un dargarín ingressa a Brieva, la presó on va anar Roldán, que és l'únic, també es fa ressò, que és l'únic reclus en una presó de dones. Bé, això és el que diu La Vanguardia, i anem amb un altre dels mitjans de comunicació, com és el diari Ara. i també amb en Pedro Sánchez com a protagonista. Pedro Sánchez veu raonable acostar els presos polítics. El president espanyol l'assegura que vol esgotar la legislatura tot i haver promès un mandat més curt. Subratlla que Interior decidirà sobre el trasllat quan s'hagi acabat la fase d'instrucció. La renúncia de Feijóo també surt aquí a primera plana, així com una foto de Torra, president de la Generalitat, i l'alcaldessa de Barcelona, que inicien el diàleg. Torra i Colau inicien el diàleg. Indargarín té un mòdul exclusiu a la presó de dones d'Àvila. I per acabar ho farem amb el diari El Punt, que diu que la Fiscalia no es mou. Càrrecs en una visita al Suprem insisteix a acusar els líders catalans de rebel·lió anunciada, malversació i desobediència. També el cunyat del rei ja és a presó i la cimera entre Torra i Colau. Doncs aquests són les capçaleres, les notícies importants centrades en l'entrevista a Sánchez que va fer Televisió Espanyola, l'ingrés d'Urdangarín a la presó, el Feijóo que diu que no vol ser el successor de Rajoy, de moment es queda com a president de la Comunitat Gallega, i també doncs, aquest acostament, aquesta reunió entre Torra i Colau, aquesta cimera entre Torra i Colau. Notícies destacades que hi són a les portades dels diaris que hem repassat, La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i L'Ara. Bé, continuem aquí a Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara és aquell moment que anem a parlar de sants, aniversaris, notícies i alguna coseta més, com seria el refrany o la dita popular, que ja saben que aquests dies tenim com a protagonista Víctor Pàmies. Bé, doncs anem a saber qui han de felicitar avui. Calendari en mà. Avui, dimarts, dia 19, Santa Aurora, Sant Gervasi i Sant Ròmul. I ens diu que la carn del conill aporta més proteïnes que la vedella i el porc. A més, el seu nivell de colesterol se situa entre els més baixos de totes les carns. A tenir-ho en compte. Sant Ronald, Ronaldo, no. Doncs aquest senyor va néixer a Ravenna, va ser fundador dels camedulencs. També va ser un monjo reformador de molts monestirs, com el de Sant Miquel de Cuixà. Doncs felicitats a tots els que sigui el seu sant i també felicitats als que sigui el seu aniversari. Avui és l'aniversari de Salman Rushdie, aquest escriptor amenaçat d'origen indi, que fa 71 anys. La triu Carlen Turner, que en fa 64, i la cantant Paula Abdul, que en fa 56. Bé, anem a què passava ara fa un any. Quina era la notícia? Que es deia que aquest de setmana s'ha celebrat una nova edició del Playback del barri Rosalau. Però no ha estat una edició qualsevol, perquè aquest 2017 s'ha celebrat els 25 anys, la 25a edició del Playback al barri Rosalau. I ara en fa 5 anys la notícia era que el Maram, el centre d'interpretació del peix, passarà a ser gestionat a partir de l'1 de juliol vinent per l'Ajuntament. I pel que fa al refrany o la dita popular o frase, ens la porta en Víctor Pàmies: cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra.
Fes a festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra. El procés d'alliberament nacional ha comptat amb un capità agredós de les dites marineres. Així, hem sentit a parlar de cingladures, de redreçar rums, de vents i tempestes en contra, de capitans i mariners. En podem ampliar abastament l'inventari i l'imaginari. En unes declaracions que ja tenen una mica de temps i que van inspirar alguns passatges del Polònia, deia aquest capità: Jo faig front a aquesta situació d'un país farcit de problemes amb aquell lema que figura en una roda de timó de vaixell que em va regalar un modelista naval de Premià de Mar un temps enrere i que en la seva inscripció diu cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra. Faig front a aquesta singladura amb aquesta actitud. El refranyer, al respecte, té una dita referida a la salut i al cos humà que crec que n'és la inspiradora. Cap calent, peus freds, ventre lleuger i cor net. Diu que són els millors ingredients per no haver de visitar el metge, però hi hem de saber llegir al darrere el sentit metafòric de cadascun d'aquests consells.
Tot això era el que ens explicava en Víctor Pàmia sobre el cap fred, el cor calent, el puny ferm i peus a terra. Bé, i abans de fer-ne 5 cèntims, anem a posar un glob musical d'aquestes novetats, aquests temes que s'escoltaran, aquests èxits d'estiu, que suposo que els irem escoltant durant tots aquests mesos de juliol, agost i setembre, perquè són aquestes cançons que, sobretot les emissores que programen música, els van passant i els anirem escoltant, i també, sobretot, aquests, la gent que li agrada trobar música o escoltar música a altres plataformes, són d'aquestes que s'escolten, com aquesta que es titula El Anillo, és l'últim de la Jennifer López.
Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me besas, como me gusta, me agarras, como me gusta, sí, así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi, estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las de Bronx, don't stop, muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi, tienes la clase, cuando apenas la toque, un ron con tres envases,
damn, baby.
Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada, yo no soy mujer regalada. Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieren todo eso, que nos pongan la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo?
Yeah. Nada que llamo Julian.
¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
I això, ¿y el anillo pa' cuándo? Això és el que canta Jennifer López. Onze, 24 minuts, i és aquell moment que ens anem a fer 5 cèntims, més ben dit. No els fem nosaltres, sinó que ens el fa la Montse Hidalgo, sempre ens porta cada dia una secció en temàtica diferent. El dimarts toca divulgació econòmica. I avui l'entrevista és a Jaume Torres, director de l'empresa Creativa Rural, una start-up, especialitzada en experiències de turisme de proximitat. Què els sembla si l'escoltem? Doncs vinga, ens anem a veure què ens explica la Montse Hidalgo en els seus 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Som un país receptor de turistes i a la vegada ens agrada fer turisme. Com a motor econòmic, el turisme està evolucionant i cada dia són més les empreses que porten un punt de personalitat a les seves propostes d'oci. Avui volem fer 5 cèntims sobre aquest model de negoci de la mà d'una empresa de turisme actiu que està treballant per posar en valor l'entorn rural i aquest tipus de turisme. Jaume Torres és el director de Creative Rural. Benvingut.
Gràcies.
La seva empresa ha estat una de la dotzena, més o menys, que ha triat aquest any la Generalitat per formar part d'un programa, de suport per a la comercialització d'experiències turístiques. Què té el món rural per omplir-nos d'emocions?
Bé, jo penso que en primer lloc tots provenim de forma històrica del món rural. No hem d'oblidar que som animals i que hem viscut durant molt més temps que no pas. Ara estem visquent en entorn urbà, doncs, en un entorn primer natural i després rural. I això, doncs, en certa manera, a nivell, jo entenc, que genètic o ancestral, ens deixa un cert vincle, un cert rastre, no? Després, també és veritat, perquè tots tenim una certa història personal de contacte amb aquesta natura, des de que som petits fins a moments més recents, i justament aquesta mena com de vincle o experiències que hem tingut quan érem jovenets, pues això ens marca bastant, no? I això, al final, el record ens porta emocions, no? I per últim, pues clar, cal dir que el que és la natura ens fascina, no? És a dir, només cal veure la gent quan entra al món rural, el bocabadats que es queden, pues mirant coses tan simples, tan senzilles, com poden ser les gallines, les vaques, els cunis, etc., o els arbres, les flors. Vull dir que per molt que ho veiem, ens segueix fascinant.
Hem anat a viure majoritàriament a la ciutat, a les zones més poblades, però enyorem el camp.
Bueno, de fet, mira, jo podria explicar-te una miqueta una història personal, no? Això de si ens enyorem o no. Jo, de fet, quan era jovenet i fins bastant entrat d'edat, els meus pares tenien una segona residència en un entorn rural. Sempre d'ençà que anaven, tot i que no tinguessin la casa, jo hi tornava per anar d'excursió, per anar als restaurants, per menjar, per contactar amb la gent d'allà, i al final m'hi he anat a viure. És a dir, aquesta enyorança l'he portat al límit i ja no n'he tingut prou, no?, amb això del cap de setmana que estar-hi tots els dies. Treballo aquí a la ciutat, però de fet per mi és un plaer el fet de desplaçar-me al món rural per la tarda quan vaig cap a casa, no? Després, d'altra banda, clar, hem de comptar que sí, que al final la ciutat és igual la feina per qui hi viu i hi treballa, o per qui no hi viu però hi treballa, no? Però la ciutat també és un lloc on passa moltes coses, és un lloc també emocionant, no? I després vindria la part contrària, la part de la gent que viu a l'entorn rural, que per ells és al revés, per ells l'entorn rural és el lloc de treball, no?, i el lloc que els hi porta feina. Però bueno, ja aquí sí que és veritat que a vegades voldria agrair, no?, la gent que hi treballa, sobretot la gent que hi treballa al camp, els pagesos, la pagesia, que es deixen aquests paisatges tan macos que són els que nosaltres gaudim cada cop que sortim de ciutat.
Molts pagesos, molta gent d'aquesta, quan ve a ciutat, s'està a lo mínim per fer tramitacions. Diuen que la ciutat els estressa, ni que sigui una jornada de paperassa o fins i tot per qüestions familiars, o si tenen algun dinar o alguna trobada familiar, al final diuen que la ciutat els estressa. Això no passa al camp.
No, de fet, estrès no. Hi ha molta feina, perquè la feina del camp no és senzilla, però aquests nivells d'estrès que a vegades patim i que no en som conscients no els tenen.
Estem parlant d'un model de negoci, el de la seva empresa, Creative Rural. Per tant, això vol dir que la seva proposta omple una demanda del consumidor actual. Què és el que volem, tots aquests estressats de ciutat o que vivim envoltats de pisos i que enyorem aquesta verdor del camp?
Bueno, per una banda, hi ha una part que és comuna a qualsevol agència, no? És a dir, el temps personal és cada cop més escàs, i després la informació que a vegades podríem trobar a internet per muntar-nos el nostre propi viatge no sempre és veraç, no? Per tant, en certa manera, el que fem és estalviar-los temps i mals de caps, no? Després, per una altra banda, el consumidor cada cop més està, doncs, més educat, ha viscut més experiències i ja demana experiències, doncs, això, que no siguin tan superflues, no? En aquest sentit, nosaltres el que mirem és d'oferir una cosa que li diem el turisme en 4D, no?, que és un turisme dinàmic, didàctic, diferent i divertit. El que volem és una miqueta que cada viatge acabi explicant una història, no?, i que els viatgers acabin tenint vincles que siguin perdurables tant entre ells, no?, quan viatgen en grup, com al propi territori.
El perfil de client que tenen vostès, quin seria? Quin seria el dibuix?
Bé, pel turisme rural, bàsicament parlem d'un client nacional, tot i que també tenim alguna banda una part internacional, amb una franja d'edat que podria anar entre els 28 i els 50 i pico 60 anys, més femení, i això és un tema que a vegades és recurrent, no? Moltes coses que impliquin activitats donen igual, si és el camp on sigui, no? Al final, les dones són molt més actives, els homes costa una miqueta més, empènyals, no? I, bueno, és una petita creuada que també m'agradaria emprendre, no? El fet d'aconseguir que els homes allò s'animin, no? Perquè al final un model on hi hagi més dualitat d'home-dona és més interessant, no? Poden ser solters, parelles, famílies, estem parlant de gent que li agrada la natura, les experiències, l'exercici, aprendre, experimentar coses, un turisme d'aquests que se li diu turisme slow travel, els companys de viatge, quan viatgen en grup, per tant, conèixer gent, la cultura, i no sentir-se turistes quan viatgen, no?
Això no sé si té molt a veure amb aquesta... No sé si tendència, perquè ja fa molts anys, i els números surten, de les propostes de turisme rural, d'allotjaments rurals.
Sí, de fet, nosaltres sempre, a l'hora d'agafar i de triar un allotjament, primer de tot mirem això, no?, que sigui el més autèntic possible. També, en certa manera, si pot contribuir o respectar certs principis de sostenibilitat, és a dir, que tot i que entenem que l'allotjament és una cosa que té que estar bé de cara al consumidor, al client que hi va, però si davant de dos allotjaments, que un és més autèntic, que un està, doncs, té certes mesures implementades de sostenibilitat i l'altre no, doncs sempre tendem cap al que ho està fent millor les coses, no?
Aleshores, vostès són productors d'un model de turisme quilòmetre zero, podríem dir-ho així?
Sí, bueno, de fet, el concepte de quilòmetre zero el podríem enfocar des de dues vessants, no? Per una banda, tenim el quilòmetre zero pensant en una experiència concreta, no? Hi ha experiències que sempre seran quilòmetre zero, és a dir, si tu proposes una excursió de senderisme, és quilòmetre zero. Si tu proposes un cicloturisme, també. Si estàs proposant anar a menjar en un restaurant, que treballi en producte local, en personal local, etc., també és quilòmetre zero, no? Ja després, si agafem i pensem en turisme, ja afegim més elements, com podria ser, per exemple, el trasllats, no? Home, quilòmetre zero, zero, és complicat ser, no? Perquè al final sempre t'has de desplaçar. Vull dir, sempre pot ser que sigui quilòmetre 0,1 o 0,2, no? Però vull dir que hi ha uns petits desplaçaments, no? Però en tot cas, jo penso que al final és mirar la qüestió de fer les coses al més sentit comú possible, amb uns valors determinats, que saps que si té sentit fer una cosa d'una manera ho fas, i si no, doncs diguem que bueno, ho treballes d'una altra manera i ja està.
Coneixem prou Catalunya o han vingut de fora per posar-la en valor i aleshores dir, ep, si tants turistes ens visiten de fora, potser que siguem nosaltres mateixos els primers en redescobrir la nostra terra. La coneixem prou?
I penso que no. O sigui, Catalunya és un territori amb una riquesa extraordinària, tant a nivell paisatgístic, patrimonial, històric, cultural, culinari. És un territori molt divers i aquesta diversitat en realitat és or, no? Vull dir, hi ha territoris que són molt macos però no tenen aquesta diversitat que tenim nosaltres en un espai, doncs, molt petit, no?
Quanta gent hi treballa a Creative Rural?
A Creative Rural, bueno, de fet, estem parlant d'una agència que és molt nova, per tant, diem el model, que és una miqueta el model d'arrencada, és un moment molt, molt flexible, vull dir que bàsicament el que hi ha són col·laboradors externs, però, bueno, sense desestimar, doncs, que en un futur però això pugui anar creixent, no?
Estem parlant d'una start-up?
Estem parlant d'una start-up, sí.
Allò que molts diuen que dona oportunitats, com es pot desenvolupar un negoci d'aquest tipus que és tan emocional i que toca tan de prop al terreny des d'una empresa que, home, que està allà a la xarxa i que ha de vendre aquesta confiança a la gent sense el contacte personal?
Bé, de fet, jo penso que avui en dia ja no té sentit de vegades obrir negocis, sobretot les startups, que siguin massa generalistes, és a dir, t'has de focalitzar en un tipus de producte o servei molt concret, no? L'has de treballar molt bé, l'has de conèixer molt bé, justament per generar aquesta confiança que després demana el consumidor, i després és veritat que com a emprenedors tenim això, tenim que focalitzar i saber una miqueta treballar per preferències, no? Perquè per nosaltres aquesta emoció ens faria treballar gairebé com a cavalls desbordats, no? Vull dir, no pararíem de treballar perquè ens encanta allò que fem. Però és veritat que al final el dia té unes limitacions i, bueno, i a poc a poc anem fent.
No tot està inventat.
No tot està inventat.
Redescobrir Catalunya té els seus avantatges i totes aquestes zones que no estan envaïdes de turistes i que reben aquestes propostes seves... Quina resposta tenen?
La gent agraeix el fet de que el que els hi porti siguin turistes de qualitat i turistes que estan realment valorant casa seva, que venen en petits grups i, per tant, que no estan invaïnt-los, no? Perquè hem de pensar que hi ha poblets, això, no? Vull dir que tenen 300 habitants, 400, 500, no? De sobte arriben allà amb un autocar i està distorsionant totalment la realitat local, no? El fet de que tu proposis aquesta mena de turisme de més, de grups més petitets, de parelles, de famílies, doncs és un turista que sempre és benvingut.
Creative Rural, una proposta jove, una start-up que s'està obrint pas amb el contacte de la natura més pròxim. Jaume Torres, director de Creative Rural. Moltes gràcies. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Bé, era el que ens explicava Jaume Torres, aquesta entrevista dintre de l'espai 5 cèntims, aquesta secció que ens porta cada dimarts la Montse Hidalgo. Bé, ens anem a la música. Ells són Mana i aquest tema es titula Rayando el Sol.
Desesperación es más fácil.
Són els Manà, aquest Rayando el Sol. A 20 minuts per arribar al punt de la una, i d'aquests 20 minuts, 10 seran els que li dedicarem a la gent amb valors, aquesta secció que ens porta la Sandra Balaguer. I avui a la secció de gent amb valors conversa més ben dit, la Sandra Balaguer, amb una persona que viu absolutament agredida. Es tracta de Ruth Serra, beneficiària d'una donació de teixits. Concretament, han estat receptora de dues còrnies, un gest desinteressat que li ha permès la possibilitat de fer una vida normal. Tot això amb Sandra Balaguer.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Aquesta setmana ens volem apropar al trasplantament de teixits. En aquest cas, les donacions poden ser provenients d'un donant cadàver o d'un donant viu, i n'hi ha de molts tipus. Els oients habituals del programa saben que en aquesta secció de Gent amb Valors sovint entrevistem persones que ofereixen coses o temps, però la gratitud també és un gran valor. Per això, per parlar del seu cas i d'aquest tipus de donacions, avui ens acompanya la Ruth Serra, que ha hagut de sotmetre's a dos trasplantaments de còrnies. Amb ella en parlem. Ruth, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, molt bé.
Dèiem que dins les donacions de teixits n'hi ha de molts tipus. S'engloben des de donacions de pell, d'ossos, de teixit vascular, i una de les més comunes, segurament, la de còrnia. Tu has estat operada dels dos ulls, volíem dir.
Sí.
Per què? Quines dificultats tenies de visió?
Bueno, jo la veritat és que no n'havia tingut mai, però vaig començar a tenir moltes molèsties. A nivell de visió no, però molestava moltíssim la llum. I inclús, clar, em vaig fer proves d'al·lèrgia, pensant-me doncs, que podria venir per aquí el crutien negatives, fins que, bueno, vaig anar amb un oftalmòleg fa 15 anys d'això, i em van diagnosticar una malaltia, en el meu cas, que es diu distròfia de Fuchs, i, clar, jo no n'havia sentit a parlar mai, i em van dir doncs, que el que provocava majoritàriament en el meu cas era molta fotofòbia. I era així, realment jo tenia moltíssimes molèsties, fins al punt que, a més, em van dir que era una malaltia degenerativa i que cada cop aniria més, que era un cas estrany en el meu cas perquè era una persona, doncs jove. Clar, jo en aquell moment, doncs, havia, si mira, fa 15 anys, doncs havia tenir uns 30 anys, i que era un cas així aïllat, però bueno, i clar, lo pitjor que em van dir, la pitjor notícia que vaig rebre és que no podíem fer-me res, vull dir que havia d'aprendre a viure amb aquesta malaltia, i res, i llàgrimes artificials i això, però clar, vull dir, fatal. Vaig estar molts anys passant-ho molt malament.
I quan arriba l'alternativa del trasplantament?
Doncs, bueno, clar, em van derivar al Taulí, van estar molts anys portant-me des del Taulí, fins que finalment van veure que realment, doncs, el meu cas ja s'anava agreujant, que sí que començava a perdre ja cèl·lules i això, i em van derivar a la Mútua de Terrassa. I allà a la Mútua, doncs, fa 4 anys, per primer cop, després d'haver voltat jo de tot arreu, havia anat a moltíssims oftalmòlegs, per privat, per seguretat social, de totes les maneres, i tots coincidien amb que no podíem fer res, doncs el doctor, el Toni Salvador, em rep i em diu que em poden operar. I jo va ser, és que, bueno, no m'ho podia creure, saps? Va ser com, no pot ser, o sigui, m'estan donant una solució. I així va ser, Fa 4 anys em van operar a l'ull esquerre, no, perdó, bueno, sí, m'han operat i després m'han operat al dret, i, bueno, per mi va ser com tornar a néixer, perquè em limitava moltíssim la meva vida, em desesperava molt, i clar, o sigui, ha sigut un canvi radical, soc una altra persona, i, bueno, clar, és que la meva vida no té res a veure ara.
Que, de fet, Ruth, què és el que passa pel cap? Què sents quan et proposen fer aquest trasplantament de còrnia? D'una banda, el que tu deies, no? Per fi una solució, però de l'altra, entenc que molta incògnita.
Sí, clar, jo... Va ser... Me'n recordo que fins i tot el Toni Salvador s'ha quedat així perquè vaig dir, espera, m'ho puc pensar? I vaig pensar, però com ho haig de pensar? Però sí que al moment va ser com, és que no m'ho puc creure, saps? El que tu dius, no? De dir, bueno, però com ho faran? Com, clar, jo no estava en el món dels trasplantaments i n'havia sentit a parlar ni... el que deies, no, jo, però això com funciona, com... I, bueno, la veritat que l'equip molt bé, em va tractar superbé, m'ho van explicar molt bé i, clar, des del moment que jo vaig assabentar-me, perquè, clar, jo estava ja tan desesperada que dic, bueno, jo el que vull és que m'ho facin, no?, i tenir una qualitat de vida. Clar, quan em vaig assabentar, doncs, que jo podia tornar a tenir una vida normal, no?, o no tenir fotofòbia gràcies a un donant, per mi va ser brutal. Brutal, vull dir, jo sempre ho dic que jo per mi doncs hi han dos àngels, perquè clar, m'hagués encantat saber, no, però entenc que no pot ser per respecte i per, bueno, perquè és confidencial, però per mi són dos àngels que m'han tornat ells les primeres persones que ho van fer possible, no, perquè van ser donants, i a l'equip mèdic del Toni Salvador, pues, per fer-ho realitat.
També tens d'explicar que vas operar a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa, que és un dels centres referent des de finals dels anys 80 en la donació de teixits. Una donació, Ruth, que en el cas dels teixits, moltes provenen, com tu bé deies, de persones que ja no hi són, de cadàvers. Sí, sí. Segurament moltes famílies, davant la mort d'un familiar, dubten si consentir o no la donació d'òrgans. Quin seria el teu missatge?
Jo, mare meva, uf, gràcies i no n'hi ha prou. Vull dir, que m'han tornat la vida. La vida, en el sentit, és que jo pensa que, clar, jo em limitava tot. Jo no podia anar a la platja, no podia conduir, ho passava molt malament. Havia de parar cada aquests minuts el cotxe, portava el parasol, una visera, perquè un oftalmòleg em va dir que em posés una gorra d'aquestes amb visera, les ulleres de sol, se m'entelaven de la llàgrima. Llavors, clar, agafava unes contractures de la tensió amb la que jo conduïa, migranyes, saps? Vull dir que sembla molt a dir, bueno, fotofòbia, es posa les ulleres i ja està. No és així. No. Jo treballava a la feina amb porticons tancats, que a més no treballava sol, amb més gent, i amb les ulleres de sol posades, vull dir, em limitava moltíssim en molts aspectes, i els diria pues, que això, que he tornat a néixer en aquest sentit de poder tenir una vida normal com els altres, no? Per mi, clar, la gent dirà, però per mi poder pues, treballar sense ulleres de sol o poder anar a la platja amb la meva filla o, no sé, coses que sembla que són molt bàsiques per tothom, però en el meu cas no ho eren, no? I bueno, pues això, que gràcies, que m'emociono quan penso això, m'emociona de veritat.
Home, normal. Creus, Ruth, que la societat està realment conscienciada del valor dels transplantaments i de les donacions?
Jo crec que no. Jo, mira, en el meu cas mateix, jo reconec que mai ni m'ho havia plantejat ni ho havia pensat, perquè, bueno, tendim a ser egoistes, no? I jo mai no... Bueno, més quan estàs bé, no ho penses mai que et pugui passar a tu res d'això. Quan ho vius en persona, com en el meu cas, jo és quan començo a plantejar-me de dir, veres, ostres, doncs potser hauria d'informar-me i preguntar, perquè si jo he tingut aquesta oportunitat, no? I gràcies a això, és que si no fos per això, jo seguiria igual, i a més pitjor, perquè ja m'ho van dir ben clar, que era degeneratiu, i era així, perquè jo cada cop anava a més. I els diria pues, això, que ens posem a la pell de que ens pot passar a nosaltres. Potser... I que si... Sí. Bueno, digues, perdona.
No, t'anava a dir, potser ens falta informació, no? Més enllà de l'empatia, sí. Potser ens falta informació sobre aquestes...
Sí, relacions. També és veritat que això, no? Perquè jo, per exemple, no en tenia ni idea de que el tema dels ulls, no? Que m'ho podrien solucionar d'aquesta manera. Clar, jo i em donava compte quan ho explicava als familiars, no? La meva família, o els amics, o els companys de feina, al·lucinaven, no? Perquè, clar, no en tenien molt bé, no? Com... Bueno, t'han operat, no? Però què t'han fet? M'han fet un trasplant. Ah, un trasplant, però un trasplant, és com un trasplant, però i d'on t'ha sortit, no?, aquest trasplant? Com que ho tenen allà a l'hospital, dic, no, ha sigut una persona que ho ha donat, i ostres, llavors dic que la reacció era com, hola, que fort, no? Dic, pues sí, és molt fort, sí, i és veritat que no tenim informació, no.
I segurament estem molt acostumats a parlar de donacions de sang, de donacions d'òrgans,
sí,
que potser no t'han teixit.
Sí, com molt comuns, no? El cor, o els pulmons, o sí, els ronyons, però és veritat que no, els ulls, no. No. Jo, vaja, ja et dic, per la meva experiència i quan veia això que ho explicava, la gent no és conscient que es pugui fer així, no.
Ruth Serra, t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat el teu testimoni amb aquesta naturalitat i amb aquesta alegria que hagis compartit amb nosaltres aquest canvi de vida que ens deies, aquesta sensació d'haver tornat a néixer. i moltíssima sort.
No, gràcies, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i sobretot als donants. Gràcies des d'aquí on siguin i a l'equip mèdic. Gràcies, de veritat.
Gràcies també a tu, Ruth, que vagi molt bé. Una abraçada.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I hem escoltat a la Ruth Serra, que ens ha parlat d'aquesta donació de teixits, avui amb Gent amb Valors, amb Sandra Balaguer. En tot això arribarem al punt de les 12 i ho farem amb música. Escoltem aquests Amores Extraños de Laura Pausini.
Llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos, como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre mis penas eran
Laura Pausini ens ha fet arribar al punt de les 12:55 minuts amb aquests Amores Estranyos. I de la Laura Pausini rebrem quasi al punt de les 12 amb Chayanne, amb Humanos a Marte.
Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a ese loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar y encontrar que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a ese loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a ese loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a ese loco que ya no puede más.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb els Humanos en Marte, amb Chayanne, arribant ja al punt de les 12, moment que deixem enrere ja aquesta primera hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i començarem la segona. I, com sempre, ho fem amb les sintonies habituals.